Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ada Colau li agrada fer d'alcaldessa i avui ha anunciat que es torna a presentar les municipals de l'any que ve, de l'any 2023. La líder dels comuns ha assegurat que recull el guany llançat per les bases de la seva formació que el passat cap de setmana li van demanar que fes aquest pas endavant. Bona tarda, soc Carlos Losada i Ada Colau ha explicat que no ha dubtat ni un sol moment en donar el sí al partit per tercera vegada, tot i els costos, diu, i sacrificis personals que això suposarà. L'encara alcaldessa de Barcelona ha assegurat que és l'última vegada que es presenta i que també ho fa perquè encara li queden assignatures pendents, Yolanda Canales.
Ada Colau diu que vol consolidar el projecte de transformació de Barcelona impulsat en les dues darreres legislatures amb els comuns al capdavant. Un projecte que assegura és molt visible, està rebent reconeixements i és una referència en àmbits com la diversitat econòmica, la justícia social o l'ecologia. I per consolidar-ho es necessita un tercer mandat, d'aquí que finalment hagi acceptat la proposta de les bases dels comuns.
Amb aquesta il·lusió i amb aquest convenciment de que aquest projecte val la pena i que val la pena aquest tercer mandat per consolidar aquesta transformació de la ciutat, doncs per mi és un honor anunciar que sí, que accepto la proposta de Barcelona en Comú de tornar a ser l'alcaldessa d'aquesta ciutat, de guanyar Barcelona per la seva gent i guanyar la Barcelona del futur que volem, una ciutat més verda, més justa, més innovadora i orgullosament diversa.
Amb tot, Colau diu que no ha estat una decisió òbvia ni fàcil, perquè aquests darrers anys han estat durs i això té costos i sacrificis personals. Això sí, assegura que serà l'última vegada.
Vaig amb molta il·lusió a un tercer mandat i a guanyar les eleccions esperem que amb més suport que mai, però sí que penso que culminarem aquest projecte de transformació amb un tercer mandat i, per tant, serà ja un bon moment per passar el relleu a moltíssima gent molt vàlida que ho pugui fer bé. Per tant, sí, jo me'l plantejo com l'últim.
Colau també ha destacat la voluntat de diàleg i col·laboració entre els partits d'Esquerra, amb PSC i Esquerra Republicana, una qüestió afegeix que valoren els ciutadans. I en el capítol de reaccions, des de Valents consideren que Barcelona no superarà un altre mandat destructiu de Colau. Des del PP creuen que és una emergència de ciutat fer fora a l'alcaldessa en les properes eleccions i en la mateixa línia des de Ciutadans apunten que els propers comicis seran una mena de plebiscit entre Colau sí, inclosos els seus socis d'Esquerra i PSC, i Colau no.
Gràcies, Yolanda. Canviem de temàtica perquè a primera hora d'aquest matí ha quedat restablert el servei de trens entre les estacions de Sant Boi i Molinou a la línia Llobregat-Anoia, un tram tallat des de dilluns a la tarda quan van xocar dos convois. Mentrestant, continua la investigació sobre les causes del sinistre, una hipòtesi que avui apunta al diari La Vanguardia i, segons els anàlisis de les caixes negres dels dos trens, seria l'excés de velocitat en un punt on es feien tasques de manteniment i s'havia de reduir a 30 km per hora aquesta velocitat. L'accident, que va fer una persona morta i 83 de ferides, tots ja han rebut a l'alta mèdica, després del xoc, comença a tenir ja també un recorregut polític. Des de l'oposició demanen explicacions al govern de Pere Aragonès, Sergi Tor.
Sí, perquè consideren que falten respostes clares i qüestionen la capacitat de gestió en seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat. El passat 25 de març, un treballador va alertar del mal estat de la via al tram on es va produir el descarrilament. Ferrocarrils va limitar la velocitat d'entrada i l'oposició reclama ara si es va fer un estudi per acordar aquesta decisió i si es va plantejar limitar el màxim per eix. La caixa negra del tren de mercaderies es revela que el tren circulava a 44 km per hora. La clau de l'accident, però, és que el maquinista no va apretar el botó de reconeixement a l'avís del sistema de seguretat del tram on circulava. Això va activar el fre d'emergència del tren de forma automàtica. Una de les rodes va quedar atascada en la diagonal del canvi d'agulles i quan el tren es posa en circulació, la roda ja no va pel rail corresponent, sinó que es desvia més i provoca la caiguda lateral del vagó al precís moment que passava el tren en sentit contrari. Des del sindicat de maquinistes SEMAF demanen prudència. El portaveu Diego Martín en veu contradictori a Cope Catalunya i Andorra l'ús de bloqueig automàtic i la posterior circulació immediata.
Siendo uso encima de sistemas de seguridad como frenados automáticos de emergencia, que lo que hace es precisamente un frenado de seguridad y detención del tren, con lo cual dudamos mucho que estas informaciones sean de una fiabilidad suficiente.
Des de Vox ha registrat una sol·licitud de compareixença de la presidenta de Ferrocarrils, Marta Subirà, Andrés Bello, diputat de Vox.
Queremos que se conozcan los motivos de este accidente para que los pasajeros recuperen la tranquilidad y tengan la seguridad de que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Entre Alejandro Fernández, el líder del Partit Popular a Catalunya, reclama explicacions a Ferrocarrils de la Generalitat.
Están ya apareciendo unas informaciones preocupantes de una posible negligencia por parte de algunos de los responsables de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Vamos a llevar el asunto al Parlament, vamos a preguntar para que se aclare exactamente qué es lo que sucedió allí.
I el PSC també presenta una bateria de preguntes a parlamentàries per les actuacions de ferrocarrils amb l'estat de les vies de Sant Boi.
D'altra banda, el conductor de l'autobús implicat en un xoc contra una moto el dia 10 de maig ha donat positiu per drogues. L'accident va tenir lloc a les 11:30 al número 167 de l'Avinguda Paral·lel de Barcelona i 11 persones van resultar ferides de caràcter lleu, una d'elles greu. La Guàrdia Urbana estava a l'espera dels resultats del laboratori i aquests apunten que el conductor conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents i per això ha procedit a denunciar-lo, segons han explicat fonts municipals. D'altra banda, fonts de TMB han explicat a l'Agència Catalana de notícies que el conductor queda apartat del servei sense conduir fins fer cap altra tasca i de TMB fins que resolgui tot l'expedient que hi ha obert hores d'ara. 5 minuts, 2:45, com sempre aquest moment és el moment d'obrir l'àrea de serveis. En primer lloc, la previsió del temps del Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels poc ennuvolats, amb intervals de núvols alts, i també tindrem núvols d'evolució diurna al Pirineu, sense descartar algun ruixat feble i ocasional. Si parlem de les temperatures, seguiran altes per a l'època de l'any, amb unes màximes de 34 graus a Lleida, de 30 a Girona, de 25 a Tarragona i de 24 a Barcelona. I si ens referim al vent, seguirà predominant la component est, amb intervals més intensos a la meitat sud de Lleida, a l'interior de Tarragona i també a l'extrem nord del litoral. Si parlem ara de demà divendres, esperem a Catalunya cels poc ennuvolats, a núvols alts en general i amb intervals de núvols d'evolució diurna al Pirineu a la tarda. Per últim, les màximes demà arribaran als 35 graus a Lleida, als 32 a Girona i als 26 a Tarragona i a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sàpiguem com està la xarxa viària amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. A aquesta hora, de moment, sobretot destacar les cues que es mantenen a l'autopista AP7 entre Sant Cugat i Barberà de Vallès, al llarg d'uns 6-7 quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona. Recordem, és per un camió avariat que està ocupant, tallant un carril en aquesta direcció, dificultant, per tant, força el trànsit en aquesta zona de l'autopista. De fet, també al lateral, a la B30, es manté el mateix tram d'aturades i en la mateixa direcció. És la principal zona amb més dificultats pel que fa a la mobilitat. A la resta, en principi, es manté la circulació relativament còmoda. Cert és que a les dues rondes hi ha trams amb molta intensitat en sentit Besòs, en aquest de la de dalt, entre Diagonal i Vallcarca, i en sentit Llobregat, a la litoral, entre Prim i el Moll de la Fusta. És tot de moment, a la tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Fem, com cada dia a aquesta hora, un abans dels Esports Cop amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Suposo que avui màxim protagonisme pel bàsquet, no?
Fonamentalment pel bàsquet. Ja sabem que és una setmana que té la final a 4 de l'Eurolliga, que té la final de la Champions League femenina, aquesta serà dissabte, però és que és dijous, 19 de maig, i això vol dir que a les 9 d'aquesta nit, a l'Stark Arena de Belgrado, el Barça i el Madrid de bàsquet estan citats en el que serà, de fet, la segona semifinal d'aquesta Final Four de Sèrbia, buscant plaça per a la finalíssima. L'última hora, des de la capital de Sèrbia, enviat especial Alberto Díez.
Aquesta és la cita, 9 de la nit a l'Stark Arena, com apuntaves, Gil, un conjunt al blaugrana que ha acabat fa una estona la sessió de tir habitual en dia de partit. Ja ha arribat el president Joan Laporta a Belgrat, continua el degoteig de seguidors, hi haurà entre 2.000 i 2.500 persones aficionats al conjunt blaugrana a les grades de l'Stark Arena. Serà el setè clàssic de la temporada, balanç 5-1, victòries, derrotes pel Barça de Sarunas Jasikevičius. Com està el vestidor? Respon el capità Pierre Oriola.
Creo que, a nivel de títulos no influye el hecho de haberles ganado tanto. Ahora viene lo importante, pero en un tema mental yo creo que sí. Creo que hemos sabido ganarles 5 veces este año, una hemos perdido. Y yo creo que en una Final Four lo que premia es la cabeza, el corazón y aparte evidentemente del aspecto táctico de cada equipo, pero factores importantes como son los detalles marcan mucho la diferencia.
Recordem, dia 1 de la final a 4 de l'Eurolliga Belgrat 2022. 9 de la nit, ens assegurem un representant espanyol a la final. Barcelona-Reial Madrid a les 6 arrenca el show. Anadolu Efes Olympiacos.
I des de les 3 i 5 de la tarda, analitza el que podria passar en aquest partit de Belgrat un ex de la Casa Blaugrana com ara Jordi Trias. Com deia l'Alberto, tiempo de juego, 9:15 del vespre. L'altre esdeveniment de la setmana. Dissabte, Turín, final de la Lliga de Campions femenina entre el Barça i l'Olympique Lyonnais. Fa uns minuts el Barça ha fet pública la llista de convocats. No hi ha sorpreses, viatjarà tota la plantilla a Turín, a Itàlia, per fer front al conjunt francès. Analitza avui Esports Cope, aquesta final, una ex de la Casa Blaugrana, actualment al Manchester City, com ara Vicky Losada. Per tancar l'actualitat amb Blaugrana, a punts que fan referència a l'equip de futbol, Helena Condis.
Voleu parlar de Lewandowski, no? No podeu passar un dia sense parlar del davanter polac, que està de vacances a Turquia, però sabem que el Bayern ha estat cassat en una segona reunió amb el possible successor de Lewandowski, que és Sasa Kalcic, el davanter austríac de l'Stuttgart. Ahir es va reunir per segona vegada el seu agent per negociar amb el Bayern de Múnich. Ja ho sabeu, que el Barça ho té tot pactat, té un acord verbal amb Lewandowski, que només vol vestir de blaugrana. Veurem si finalment el Bayern, que ja està negociant amb un substitut, sabe a negociar i li obre la porta de sortida.
Un apunt més amb blaugrana, perquè dos futbolistes de la plantilla de Xavi, Òscar Mingueza i Riqui Puig, han rebut l'autorització del club per saltar-se, entre cometes, el desplaçament al partit amistós que té el Barça a terres australianes i està el dimecres 25 de maig amb la selecció catalana que juga contra Jamaica. També Javi Puado i Sergi Gómez, jugadors de l'Espanyol, estan dintre d'aquesta llista de 23 jugadors. Un espanyol que viu en aquest marge obert d'espera fins que es confirmin novetats a la confecció de la plantilla. En parlarem, però, a Esports Cope de les opcions d'ascens que tenen, per una banda, l'Espanyol B a Primera Federació i el femení, que busca també una carambola que li permeti pujar a la divisió d'honor. En handbol, partit europeu aquesta tarda al Palau Blaugrana. Barça-Flensburg. Es busca bitllet i finalista per a la final a 4 de la Lliga de Campions, amb 4 gols de renda, això sí, a favor del Barça del partit d'anada. El tècnic, Antonio Carlos Ortega, remarca que encara no està fet.
Flensburg tiene un grandísimo equipo, jugadores importantísimos no estuvieron al nivel esperado de ellos, ¿no? Como quizás su buque insignia, como Gofrison, que es un jugador top, que estará herido y que querrá demostrar que es de los mejores del mundo, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer otros 60 minutos en nuestra casa de grandísimo nivel para pasar al Final Four, ¿no?
Un partit que arrencarà, en aquest cas, a 6:45 de la tarda. Mentretant, en motor, en Fórmula 1, comença a escalfar motors al Gran Premi d'Espanya, que es disputa aquest cap de setmana a Montmeló. Juan Arias ens aportarà l'última hora d'aquest Gran Premi. En un dia on també tenim preguntes, com és habitual, al nostre compte de Twitter, @esportscope. Molt clara, que està en clau blaugrana. Qui guanyarà avui aquesta semifinal de l'Eurolliga de bàsquet, el Barça o el Madrid? Aposta pel Barça al 63,8% de copenautes. Aposta pel conjunt blanc al 36,2%. En clau blanc i blava us estem preguntant avui què us fa més il·lusió. L'ascens del filial a Primera Federació o l'ascens del femení a Primera Divisió? L'ascens del filial de l'Espanyol B, opció votada pel 56,8% de copenautes. Volen més l'ascens del femení al 43,2%.
Gràcies, José Luis. Més esports, com sempre, 3 i 5 minuts. Bon programa.
Gràcies. Fins demà, Carlos.
Preocupació per l'increment sostingut d'agressions a policies locals. Els sindicats d'aquest cos de seguretat alerten que ja no es pot parlar de fets puntuals o incidents aïllats. Els últims moments de tensió i de violència cap als agents s'han viscut a la platja de Badalona el passat cap de setmana o a la localitat de Manlleu, a Osona, quan els agents de la policia local es van veure desbordats en ser perseguits per dos grups que s'estaven barallant i que al final van intentar agredir els agents de la policia local. Adrià León.
El que abans eren fets aïllats, ara ja no ho són. La quantitat d'incidents amb conseqüències negatives en agents policials, sobretot de policia local, ha augmentat considerablement en els darrers mesos i des dels sindicats afirmen que la dinàmica comença a ser perillosa. Ens ho explica Toni Castejón, portaveu de la Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya.
Una situació que és molt preocupant, perquè, insisteixo, no és un fet aïllat. Són fets que es van repetint quasi cada setmana. Situacions on un patrulla abans podia actuar amb normalitat, sigui una identificació, sigui un requeriment, fins i tot sigui una detenció, doncs la manca de respecte cap a l'autoritat doncs fa que la gent s'enfronti. I a vegades els mateixos que s'estan barallant doncs es juntin per fer fora la policia.
Mataró, Sabadell, Tiana, Hospitalet, Vacarisses, Pallejà o Matadepera són alguns dels municipis on han ocorregut recentment incidents que han acabat derivant en reaccions violentes sobre els agents. Els últims casos han tingut lloc aquest cap de setmana a Badalona i Manlleu. A la ciutat barcelonina, diversos efectius de la Guàrdia Urbana van ser atacats per una vintena de joves quan els intentaven identificar durant un botellot. I en el cas del municipi usonenc, una baralla multitudinària va sorprendre tres agents locals que no només van ser insuficients per aturar-la, sinó que també van acabar rebent. Castejón fixa l'increment de la violència amb les acaballes del confinament.
Des de que vam sortir a la pandèmia del confinament, la violència contra qualsevol cos l'hem notat. Aquí podrien començar l'escala des dels vigilants de seguretat, els que vigilen el metro, els que vigilen Ferrocarrils Catalans, se'ls ha disparat moltíssim situacions d'aquestes perquè la gent no el respecta. Policies locals, també.
Millores tecnològiques o la regulació més estricta d'efectius de policia local, que varia segons les preferències de cada ajuntament, són algunes de les solucions que es proposen des dels sindicats amb l'objectiu de disminuir aquesta agressivitat que afecta cada cop més policies.
Toc d'atenció de les entitats del tercer sector a la Generalitat han denunciat avui que quan gestionava les subvencions el govern central arribaven a l'hora, en canvi ara que estan a mans de l'administració autonòmica ha empitjorat la situació i arriben molt més tard. Avui han alertat que se'ls deuen 33 milions d'euros, que per a aquestes entitats socials és molt diner, i a més diu que aquest deute els està situant en una situació d'insostenibilitat. Aleix González.
La taula del tercer sector es troba en una situació límit. Denuncien que estan patint el pitjor retard en el pagament de les subvencions que arriba fins al mig any pel que han de pagar per avançat per mantenir projectes que ja s'estan executant. Alerten que altres comunitats autònomes ja van cobrar desembre de l'any passat el que s'està executant durant el 2022, que és el que succeïa quan la gestió depenia del govern central. La Marta Obdúlia, responsable del finançament de la taula, assegura que mai havien estat tan malament com ara.
Quan es gestionava a nivell estatal, a nivell de calendaris, val? La veritat és que funcionava molt, molt millor. És el que comentàvem. Sempre cobràvem, com deia la Francina, abans d'executar. Sempre. No havíem tingut cap any en què a 31 de desembre a vegades havíem rebut l'import a 31 de desembre, eh? Però a 31 de desembre tu ja tenies sempre ingressat els diners per començar a executar a 1 de gener.
Per intentar revertir la situació, la taula planteja 5 propostes que espera que el govern de la Generalitat assumeixi. Entre elles, construir un grup de treball mixt amb la Generalitat, pactar un calendari de convocatòries de subvencions, garantir-ne el seu pagament, revisar els projectes que es financen i assegurar la interlocució permanent entre les entitats socials.
I els que també posen sobre la taula reivindicacions són els metges. Reclamen incrementar la partida pressupostària per incentivar la tria dels MIR destinats a la medicina familiar. Expliquen que a dia d'avui encara no s'han escollit ni el 60% de les places quan queden pocs dies per tancar-se tot el procés. Nil Jaime Juan.
Els metges de família denuncien la sobrecàrrega assistencial, la precarietat i el desprestigi de la medicina de proximitat. Així ho ha manifestat el sindicat davant la Facultat de Medicina del Campus Clínic de Barcelona, on s'han analitzat les situacions de l'atenció primària. Segons metges de Catalunya, l'especialitat ha estat durament colpejada per les retallades i les polítiques sanitàries menyspreants. Els facultatius denuncien l'infrafinançament que pateix l'atenció primària i reclamen així un increment mínim de 1.000 milions d'euros en el pressupost de l'any 2023. Així explica Lourdes Franco, secretària del sector de primària de metges de Catalunya, com es viu aquesta situació de precarietat.
Entre el 16,7% que s'ha dedicat aquest any a l'atenció primària i el 25% que s'hauria de dedicar, segons els organismes internacionals, estem parlant de 1.000 milions de diferència, 1.000 milions d'euros. La qualitat de com s'està treballant és molt, molt penosa, les retribucions són baixes i, a més, la nostra especialitat està absolutament desprestigiada.
El sindicat demana dotar de més prestigi la medicina familiar i reclamen que l'especialitat s'introdueixi al pla d'estudis de les facultats medicinals. Metges de Catalunya ha instat el govern a millorar les condicions de treball per així atraure el talent jove des del sistema de formació.
I l'Hospital de la Vall d'Hebron celebra el primer any de la consulta oncogeriàtrica. Es tracta d'un servei per a pacients amb càncer de mama fins avui. Ha tractat 128 dones més grans de 70 anys. La mitjana d'edat de les pacients és d'uns 83. Ha visitat aquesta consulta l'Anna Gilabert.
L'Hospital Vall d'Hebron va impulsar a l'abril del 2021 una consulta conjunta entre oncòlegs i geriatres per pacients de càncer de mama majors de 70 anys. En aquest primer any de funcionament ja han tractat a 128 dones. El seu objectiu és avaluar la fragilitat, les patologies prèvies, el risc de complicacions i l'expectativa de vida de les pacients per poder administrar-los el tractament oncològic més adient. Míriam Arumí, metgessa adjunta d'Oncologia Mèdica de Vall d'Hebron, explica com va sorgir el projecte.
Este proyecto surgió de una necesidad que veíamos en el día a día de nuestras consultas y en el comité, que cada vez valorábamos más pacientes de más de 70 años, incluso de más de 80 años. Debido al aumento de la esperanza de vida, hemos visto que estas pacientes históricamente no estaban representadas por los ensayos clínicos que teníamos en la oncología médica.
La Maria Lluïsa Marín, de 83 anys, ha estat una de les pacients d'aquest primer any. A ella li van diagnosticar càncer al març de l'any passat i ara està acabant el seu tractament. Considera que aquest servei és essencial per a les persones grans i valora l'esforç que han fet per tractar-la a ella.
Para mí ha sido estupendo lo mismo que han podido hacer para las personas mayores, porque las personas mayores necesitamos otros cuidados que las jóvenes.
La incorporació de geriatres a la consulta ha permès personalitzar els tractaments de les pacients majors de 70 anys. A més, ha evitat que es descompensin les seves malalties cròniques i abandonin el tractament o tinguin un mal pronòstic.
L'estratègia d'Esquerra, els Comuns i del PSC, parlem ara de política, per esquivar l'aplicació de la sentència del 25% de castellà a les classes, comença a escardar-se. I és que el PSC ja ha avançat aquest matí que no farà costat a la nova proposta que Esquerra ha tancat amb Junts per Catalunya amb l'objectiu de que la formació del pròfug de la justícia, Carles Puigdemont, s'assumi també al pacte. Salvador Illa ha recordat avui que ja es va tancar un acord i que ells no canviaran de postura. Yolanda Canales.
Diu Salvador Illa que van estar treballant durant 2 mesos per arribar a un ampli consens sobre el català que permetia complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia. Els socialistes són un partit de fiar afegit i per això mantenen i mantindran el que van signar. D'aquesta forma ha tancat la porta la nova proposta de Junts i Esquerra sense entrar en més detalls. Però el líder del PSC defensa que el català sigui el centre de gravetat, una qüestió precisa que no implica atacar el castellà.
Nosaltres estem on érem. En un punt de consens, en un punt d'acord al que vam arribar, que garanteix que el català és centre de gravetat a l'ensenyament a l'escola a Catalunya i que entenem que reflectia millor la realitat que s'està vivint a l'escola i que permetia també millor donar compliment a les sentències judicials. Ho vam signar, no? I, en fi, jo el que puc dir és que el PSC quan signa un acord al respecte.
L'acord entre Junts i Esquerra passaria per aprovar una nova llei a toc, no reformar l'actual per no complir la sentència del 25% de castellà. Està per veure què faran els republicans, si finalment avalen la fórmula pactada amb comuns i socialistes o bé opten per la majoria independentista.
Fem ara una pausa per publicitat i després t'explico com serà el primer bosc vertical que es construirà al món. És una iniciativa de la Fundació La Caixa i el podrem veure a Barcelona abans de que acabi aquest any.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino K-Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara et vull explicar doncs què és un bosc vertical. I per això vull saludar la senyora Elisa Duran, que és la directora general adjunta de la Fundació La Caixa, una fundació que és promotora d'aquesta iniciativa. Senyora Duran, bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Hola, bona tarda.
Aviam, explica una mica als nostres oïdors com serà aquest bosc vertical, on estarà instal·lat i a partir de quan doncs es podrà veure.
Bé, doncs ja fa un munt d'anys que intentem que aquesta paret que connecta l'Avinguda Maria Cristina amb el Caixa Fòrum i que era la paret on estava fixat el restaurant de la Pèrgola, que ja va desaparèixer fa més de 10 anys, doncs tingués un ús més didàctic i més adaptat a aquell entorn. Actualment, els que pugueu passar alguna vegada per davant, doncs ofereix un aspecte una mica lamentable. I, per tant, ja des de fa anys intentem doncs, que alguna intervenció pugui tenir doncs, un element estètic, didàctic, i que connecti la muntanya de Montjuïc amb la ciutat, com va connectar l'exposició de l'any 1929 i com va connectar també el Caixa Fòrum fa 20 anys, quan es va arrencar aquest nou centre cultural de la Fundació La Caixa. I amb aquesta idea, doncs, ara que complim el 20è aniversari de Caixa Fòrum, vam pensar que era un bon moment per regalar a la ciutat una intervenció diferent que complís tots aquests objectius, no?, dels que hem parlat. I parlant amb l'Ajuntament i parlant amb la Fira, doncs, els nostres equips van tenir la idea de construir un jardí vertical.
Clar. És una instal·lació... Sí, digue'm.
Perdona, que després, amb el desenvolupament, vam veure que era un bosc vertical, perquè tenia arbres. I això és el que pretenem.
Clar. És una instal·lació, senyora Duran, que crec que és única a Espanya, perquè, com deies ara, hi ha jardins verticals, però no boscos, no? Perquè crec que hi haurà arbres en suspensió. Com va això? Aviam.
Exacte, sí, sí. Vam començar amb aquesta idea d'un jardí, però després ens va sortir un bosc. Quan vam crear el jardí vertical de Caixa Fòrum Madrid, va ser el primer jardí a Espanya que un artista doncs, dissenyava d'aquesta manera. Ara serà el primer bosc vertical a Espanya i no sé si en el món, perquè no hem trobat tampoc cap en altre indret. Per tant, probablement sigui el primer de tot el món. Doncs la diferència és que, a part de ser el jardí, doncs, tindrà 15 arbres amb les seves arrels i que, per tant, estaran fixats amb aquest mantell que hi haurà de més de 500 metres amb tota aquesta paret del Palau de la Metal·lúrgia. I el fet que hi hagin aquests arbres doncs, molt coneguts i altres menys, les d'oliveres, garrofers, avellaner, mangraner, doncs ens permetaran fer tot un relat didàctic, pedagògic, doncs, per tots els que visiten i que sigui la porta d'entrada a la muntanya de Montjuïc i a Caixa Fòrum, també.
L'estructura, perquè serà una estructura enganxada a la paret, es recolza a la paret de l'edifici o és una estructura autònoma o com estarà muntat, això?
Sí, és una estructura autònoma. O sigui, no es recolza a la paret, sinó que està des de terra. Sí que hi ha algun enllaç a la paret per reforçar, doncs, en algun cas de ventada i tal, per reforçar-lo, però el pes és a terra. És una veritable obra d'enginyeria. S'han fet quantitat de cates per veure tot que estigui correcte. I serà això, serà una estructura metàl·lica de quasi 50 tones, que és la que suportarà doncs aquestes més de 22.000 espècies botàniques que podrem gaudir amb aquest bosc vertical.
Tinc entès que també serà una mica de refugi, no?, per a aus, insectes, abelles, que per cert estan en perill d'extinció, no? Ho pensat
sí,
amb tot,
final,
no?, pràcticament.
Clar, aquest efecte paisatgístic estarà viu. O sigui, les plantes floriran, granaran, es desfollaran, serà com un quadre que anirà canviant doncs, amb cada estació de l'any, no? Però a més, doncs, hi haurà nius d'ocells, es criaran insectes que també són beneficiosos pel planeta, les abelles i altres cuques hi pol·linitzaran, i bueno, serà un espai de vida, un espai de vida, i aquesta és la funció també que té per poder-ho explicar bé.
Suposo que el pressupost deu ser considerable, i jo no sé si contempla també el manteniment, perquè hi haurà un manteniment molt necessari, no?, per això, per mantenir viu tot aquest gran espai, no?
Sí, a veure, el pressupost, nosaltres el que hem fet és destinar el pressupost de totes les activitats que volíem fer per commemorar el 20è aniversari de CaixaForum, dedicar-lo precisament a aquest bosc vertical com a regal a la ciutat. I, per tant, els recursos que hauríem fet amb altres activitats culturals dintre de CaixaForum, doncs s'invertiran en aquest bosc. I, efectivament, tindrà un manteniment que també farà CaixaForum al llarg dels anys. El que passa és que s'ha fet tot un plantejament molt d'acord amb l'estalvi d'aigua i amb tot el que s'ha de fer, no? Per tant, s'aprofitarà des de la primera fins a la darrera gota d'aigua. El manteniment es basarà en el consum d'aigües pluvials i també en l'aprofitament de l'aigua de reg. Hi haurà 13 dipòsits per emmagatzemar l'aigua i podran cobrir fins a 15 dies d'autosuficiència de reg, o en les estacions més seques fins a 7 dies. Per tant, hi ha una harmonia amb tot l'entorn, hi ha un aprofitament de la llum solar, per tant, bueno, jo crec que és un relat que el que ens permet és veure que no es pot separar, doncs, la natura de la vida ciutadana, i crec que tot això hem d'aprendre també, no?
El projecte, senyora Duran, també té una vessant educativa, no? Quins conceptes es posa en marxa la iniciativa més educativa?
Bé, el que volem és, cada vegada que, quan parlem de cultura i també de divulgació científica, i aquesta línia cada vegada és més prima. Per tant, que al costat de CaixaForum estiguem parlant de medi ambient, de renaturalitzar la ciutat, de que el verd urbà ens ajuda a viure millor, que la natura està tot arreu, i de que podem tenir cura en petites actuacions quotidianes en els nostres terrats o en els nostres balcons. Jo crec que això és una manera també de sensibilitzar sobre el nostre planeta, no? Sobre aquest futur que tots estem preocupats. I aquesta funció didàctica està present sempre en totes les activitats de CaixaForum, per tant, serà una més, i crec que això també és una bona aportació per la ciutat i per la comunitat educativa.
Aquest bosc vertical que s'ha presentat ara, quan podríem visualitzar-lo ja?
Doncs res, estem esperant ja la primera setmana de desembre d'aquest any per poder gaudir ja visualment d'aquest bosc vertical i de poder-lo oferir a la ciutat a motiu d'aquest 20è aniversari.
Bueno, doncs queda poquet, ja, bueno, que queda poquet, queda tot un estiu fins a finals d'any. Com es deia la senyora Duran, aquest projecte és un regal de la Fundació La Caixa Barcelona per commemorar aquests 20 anys de CaixaForum, que s'ha convertit ja, senyora Duran, en un referent cultural, no? Moltes exposicions. Quants visitants, el CaixaForum?
Bueno, el CaixaForum té al voltant de visitants cada any. Estem molt contents perquè aquest any, ja primer any que esperem que sigui sense postpandèmia, estem recuperant els visitants que teníem l'any 2019. Per tant, veiem que realment el públic respon, que el públic vol cultura, que és conscient de que la cultura millora el benestar de les persones, i això encara ens encoratja més a seguir per aquesta via. En aquests 20 anys s'han fet més de 200 exposicions, que van des del passat al present, amb tot tipus d'arts plàstiques, i jo crec que és únic en aquest sentit, no?, de poder veure, doncs, des dels faraons fins al tatu, els tatuatges que vam inaugurar ahir, i jo crec que atrauen a tot tipus de públic, i aquesta és la funció, no?, que qualsevol persona, tingui la formació que tingui, pugui accedir i se senti atret pel que ofereix CaixaForum.
Molt bé, convida doncs a que la gent visiti un cop més CaixaForum, 20 anys ja de presència a la ciutat de Barcelona i donant servei a la cultura, no només a Barcelona, sinó a Catalunya i a tot Espanya. Hem parlat d'aquesta iniciativa, el Bosc Vertical, que veurem ja fet una realitat a finals d'any, on hi havia l'antic restaurant La Pèrgola, Montjuïc. Elisa Duran, directora general d'adjunta de la Fundació La Caixa, gràcies per estar aquest migdia amb nosaltres, i molt bona tarda i enhorabona per la iniciativa.
Moltes gràcies a tots vostès per també difondre-ho. Gràcies.
Molt bé, i ara us parlo d'educació, perquè la Fundació Jaume Bofill continua situant en el seu punt de mira l'escola concertada. Avui han fet una crida a revisar la regulació dels concerts educatius perquè l'actual, segons ells, accentua les desigualtats. Asseguren que la situació de l'escola concertada a Catalunya és anòmala i amb massa pes. Jan Jordana.
La Fundació Bofill urgeix a revisar l'actual regulació dels concerts educatius perquè accentua les desigualtats. La recerca internacional demostra que els models de provisió mixta, com el català, amb escoles públiques i privades subvencionades, tendeixen a augmentar la segregació escolar. El professor de la Universitat de Manchester i un dels autors de l'informe, Adrián Zancajo, ha explicat en la presentació de l'informe les diferències entre el sector públic i el sector concertat a Catalunya.
A l'educació infantil i primària, de P3 a 6è, el sector públic escolaritza al doble, en termes proporcionals, d'alumnat de nacionalitat estrangera que el sector concertat.
Catalunya es troba entre els 7 sistemes educatius de l'OCDE amb un major pes d'educació concertada. Actualment, aquesta representa el 31,5% del total de la matrícula, percentatge que s'eleva al 54,4% a Barcelona ciutat. I pel que fa als preus de l'escola concertada, els estudis dels darrers 2 anys mostren dues qüestions preocupants.
En primer lloc, que Catalunya és la comunitat autònoma amb una quota mitjana d'escola concertada més elevada de tota Espanya, comparada amb comunitats com Euskadi o Madrid, que tenen volums de concertades similars al nostre. I, a més, Catalunya és l'única comunitat autònoma on s'han identificat quotes que poden anar dels 500 als 900 euros.
I t'explico ara que el Centre d'Emergències Socials de Barcelona ha arribat al rècord històric d'activitats. L'any passat va actuar de mitjana en una emergència cada 34 hores a Barcelona i en 24 municipis més de l'àrea metropolitana. Aquest increment de feina es deu sobretot a les conseqüències socials i econòmiques provocades per la pandèmia de la crisi de la Covid-19. Raül Moreno.
El Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona va atendre durant l'any 2021 un total de 254 emergències, amb més de 2.100 persones ateses, gairebé 800 més que l'any anterior. En el cas de les urgències socials, el nombre de persones ateses va augmentar prop de les 36.000, enfront de les 25.000 que van ser ateses un any abans. La directora del CUESP, Mont Rovira, ha explicat que el centre ha anat canviant la seva manera d'atendre les necessitats de les persones afectades. Actualment, proporcionen atenció, més enllà dels 3 dies habituals, per tragèdies com els atemptats terroristes, la Covid o la guerra d'Ucraïna.
El tema d'Ucraïna, per exemple, en aquests moments que portem al voltant, quasi no arriben, però sí, quasi 4.800 persones ateses, també ens està ensenyant, no?, que perdura, que a més ens hem de poder adaptar a les situacions. Vàrem decidir obrir un centre centralitzat a la ciutat de Barcelona, no?, d'acord també amb la gerència de l'IMSS.
El CUES va assolir l'any 2021 el seu rècord d'activitat absolut, amb un 42,3% més que el 2020. L'increment s'explica sobretot per les conseqüències de la crisi econòmica i social provocada per l'impacte de la Covid-19 i la millora de les relacions amb la resta de grups operatius com Mossos d'Esquadra, Bombers de Barcelona o Guàrdia Urbana.
Encara hi ha temps per explicar-te un parell de notícies més. Els Mossos d'Esquadra han detingut el segon dels implicats en el robatori d'un rellotge de 360.000 euros que es va produir divendres el dia 13 de maig. El dia dels fets, la policia va poder detenir un dels implicats en l'estrabada en el marc d'un patrullatge preventiu de furts i robatoris a la capital catalana. L'anomenat Pla Tremall contra la multiresidència va donar els resultats efectius en aquest cas. El lladre acumulava 12 antecedents, l'altre implicat va poder fugir i en la detenció va resultar ferits 2 agents concretament. I a les comarques de Tarragona, els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner per conduir amb una taxa d'alcoholèmia 9 vegades superior a la permesa. A la prova d'alcoholèmia, l'home va donar una taxa de 1,33, quan la màxima permesa és de 0,15 per a conductors professionals. L'empresa de transports va alertar als agents que el conductor circulava fent ziga-zaga a l'altura de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant a la comarca del Baix Camp. Tanquem així migdia COPE Catalunya i Andorra. Segueix la informació. Pilar García Muñiz i Àngel Correas ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Molt bona tarda.